les dues. Pendents de la votació al Congrés per renovar els òrgans constitucionals, el PSOE confiava que cap dels seus diputats gosaria posar traves al pacte amb el PP, tot i que haguessin de votar amb una pinça al nas. Això és el que deia la ministra de Justícia, Pilar Llop.
Bueno, yo confío mucho en la disciplina de los diputados y diputadas del Grupo Socialista. Y esperamos que también culminemos este proceso con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Doncs, tot i aquesta confiança de Pilar Llop, ja hi ha hagut algunes dissidències d'algun d'aquests diputats que havien avisat que votarien amb una pinça al nas.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El nomenament més polèmic és el d'Enrique Arnaldo, proposat pel PP com a nou magistrat del Constitucional. De fet, els partits nacionalistes ja ni participen en el debat ni tampoc han votat. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Pendents, doncs, del Congrés. I anem de seguida, repassem altres titulars d'aquest dijous. Galleda d'aigua freda de Brussel·les, el govern espanyol.
La Comissió Europea ha rebaixat més d'un punt i mig la previsió de creixement per a Espanya. A més, avisa que la recuperació no hi arribarà fins al 2023.
La pandèmia ja es nota als hospitals.
Les últimes dades constaten que han pujat tant els ingressos com les entrades a l'UCI i els contagis tornen a nivells de fa dos mesos. El govern admet preocupació, però assegura que no pensa en més restriccions.
Les recomanacions de l'OMS sobre contaminació podrien evitar més de 3.700 morts a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ho diu un informe de l'Institut de Salut Global, publicat a 24 hores que acabi la cimera de Glasgow. Barcelona és la sisena ciutat d'Europa amb més contaminació per diòxid de nitrogen.
Ramon Planas demana a Joan Laporta marxar del Barça.
El secretari tècnic té contracte fins al 2022, però entén que amb l'arribada de Xavi i el seu equip podria perdre protagonisme. De fet, tot apunta a que Xavi Hernández assumirà responsabilitats de l'àrea esportiva. Planas va arribar al Barça fa 3 anys i entre els seus èxits destaquen les incorporacions d'Araujo o de Pedri.
Espanya s'enfronta aquesta nit a Grècia amb la classificació pel Mundial en joc.
La selecció espanyola és segona de grup a 2 punts de Suècia i un més que els grecs. Per tant, per assegurar-se la primera posició i, per tant, l'accés directe al Mundial, haurà de guanyar els dos partits que li queden, el d'aquesta nit a Atenes a 3:15 i el de diumenge contra Suècia, que jugarà a Sevilla. Si es classifica com a segona de grup, Espanya haurà de jugar una repesca.
I l'últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
El temporal va a la baixa, però no fem net. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. No, encara quedaran algunes restes de ruixats durant la tarda, sobretot a les comarques de Girona i també en punts de la costa i del prelitoral, tant de Barcelona com també de Tarragona. Xàfecs intermitents que es combinaran amb aquest vent, que es mantindrà fort a prop del mar, punts del prelitoral i també sectors de la Catalunya central. Per tant, molta precaució encara amb aquestes ventades i també amb el temporal de mar. Tot plegat amb temperatures una mica més altes que hi ha, entre els 14 i els 18 graus de màxima. I demà el vent anirà fluixant, sobretot a la tarda, i encara quedaran restes de ruixats a la costa, al prelitoral i comarques de Girona.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
Són les 2:03. D'aquí a una estona arrencarà el Congrés el debat sobre els nomenaments dels nous magistrats del Tribunal Constitucional i també dels consellers del Tribunal de Comptes. Un debat polèmic on diverses formacions polítiques ja han dit que no hi participaran per alguns dels noms que ha proposat el Partit Popular. Entre ells, ho dèiem, el d'Enrique Arnaldo. El PSOE confiava que cap dels diputats trenqués la disciplina de vot, malgrat les discrepàncies, però O'Donnell Orza, en desacord des del primer moment, ja ha anunciat el seu vot en contra i a Podem. Ha passat el mateix Madrid. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, la votació ja s'ha fet via telemàtica perquè el vot és secret i així s'estalvien les aglomeracions per anar a l'urna. Diverses formacions com ara Esquerra, Junts, el PDeCAT, la CUP, Bildu i el BNG ja han dit que no pensen participar en aquest debat, que encara s'ha de fer i que tampoc, diuen, han votat. El PSOE confiava en que els seus diputats no trenquessin aquesta disciplina de vot, però finalment, almenys un d'ells, O'Donnell Orza, ho ha fet tal i com ha anunciat via Twitter. La ministra Isabel Rodríguez diu, però, que la decisió de presentar Enrique Arnaldo només perjudica el PP.
Porque sobre todo lo que se daña es la imagen de un partido, el Partido Popular, que no tiene nada mejor que ofrecer.
I la ministra de Justícia, Pilar Llop, afegeix que és un bon moment per pensar també en una altra de les renovacions, que en aquest cas és la del Consell General del Poder Judicial, que continua pendent.
Y por eso pido al Partido Popular, que es quien bloquea la renovación de este órgano tan importante, que ya le digo que impacta directamente sobre la vida de los ciudadanos, sobre la vida, sobre las cuestiones más nucleares de lo que las personas piensan cuando se van a la cama y cuando se despiertan, le pido que por favor entre en la renovación del órgano constitucional. Estamos en la buena senda.
Recordem que el candidat més polèmic, com dèiem, és Enrique Arnaldo, i si no hi ha sorpreses, de moment ja en tenim una, entrarà a formar part del Constitucional, és el que ha proposat el PP. Arnaldo és proper a la FAES, va estar involucrat en el cas Lezo i també en el cas Palmarena, i va saltar-se l'Estatut del Congrés quan hi treballava.
Gràcies, Marc. Continuarem, doncs, pendents del Congrés i d'aquesta votació. Ara hem de parlar d'una altra polèmica, perquè el govern espanyol nega que allargar el període de càlcul de les pensions impliqui reduir-les. Admet, això sí, que en negociar la reforma amb Europa i que una part d'aquesta negociació és la necessitat o no d'ampliar els anys de cotització, tant per accedir a la prestació com pel càlcul de la pensió que en queda. Els sindicats ja han avisat que en cap cas es pot plantejar una reforma tocant això. Actualment es necessiten 36 anys de cotització per accedir al 100% de la pensió. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol admet que hi ha d'haver canvis, però nega que Brussel·les imposi res, que tot ha de formar part d'una negociació. Sosté que s'ha de trobar un model més equilibrat, que alhora haurà de ser més just, i avui els ministres econòmics s'agafen a un discurs únic, que històricament els últims anys jubilats sempre eren els de millor sou, i això ara està canviant. Calviño y Escrivá, Televisión Española y Radio Nacional.
A lo mejor el momento en el que uno tiene el mejor sueldo no es necesariamente los últimos años de esa carrera profesional, y entonces tenemos que darle una vuelta a todo el sistema para que sea más justo.
Hemos estimado que casi el 30% de los trabajadores que se jubilan en sus últimos años no son los mejores. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema que estaba pensado antes para carreras lineales, donde uno iba mejorando la situación profesional en la mayoría de los casos, ahora ya no es así.
Tant Comissions Obreres com la UGT adverteixen que no acceptaran cap increment dels anys de cotització per accedir a una pensió que, ara tu deies, en són 36 per arribar al 100%. A més, els sindicats també adverteixen que el govern espanyol creua una línia perillosa plantejant ara aquesta qüestió en plena mesa de diàleg social, on s'estan negociant temes tan importants com la reforma laboral.
Gràcies, Jordi. El que ja ha rebut el govern espanyol de Brussel·les és una bona galleda d'aigua freda. La Comissió Europea ha retallat les previsions de creixement i diu ara que aquest any el PIB creixerà un 4,6%, és més d'un punt i mig per sota del que calculava la Moncloa. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. L'economia espanyola ha passat de liderar el creixement de les economies de la zona euro a estar avui per sota de la mitjana europea. Concretament, el PIB espanyol creixerà 4 dècimes menys que el de la zona euro. Segons les dades fetes públiques, avui l'Estat no recuperarà els nivells de creixement prepandèmia fins l'any 2023. La frenada del consum o la pujada general de preus està al darrere d'aquesta revisió a la baixa, ho ha explicat l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni.
Les raons d'aquesta rebaixa en les previsions probablement estan relacionades amb la crisi de subministraments, l'encariment de l'energia i la frenada en el consum privat. Això vol dir que el creixement trigarà més a notar-se, però l'horitzó és d'una forta expansió.
Brussel·les creu que aquests fenòmens són temporals i que aniran a la baixa a partir del primer trimestre del 2022. On Espanya torna a suspendre amb claredat és en les dades de l'atur. Concretament, la comissió pronostica que l'any que ve la taxa de desocupats serà del 14,3% a tot l'estat, gairebé el doble que la mitjana europea.
RAC 1 migdia.
Les 2:09, les escoles amb més complexitat només reben 800 euros més per alumne al mes que la resta de centres. Per augmentar aquesta xifra i que ningú hi perdi, la Fundació Bofill demana que es mantinguin en el temps els 570 milions d'euros extraordinaris que el govern destina a educació pel Covid-19. Avui han presentat l'informe. Helena Soler.
L'objectiu és fer un sistema de finançament d'escoles més progressiu, de manera que es tinguin en compte les complexitats dels alumnes i de l'entorn de cada centre. Si la intenció, però, és que cap escola hi perdi diners, calculen que caldria augmentar un 15% el pressupost actual, i això són 576 milions d'euros. És a dir, si fa o no fa la inversió extraordinària que els comptes de la Generalitat fan per la pandèmia, segons el cap de projecte de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre.
Amb aquests recursos extraordinaris podem repartir millor els que reben els centres educatius, per manera que els centres més vulnerables socioeducativament, més complexos, etcètera, rebin més, i que els centres no vulnerables, no educativament, diguem, desafavorits, no rebin menys.
Proposen una fórmula amb una dotació lineal per tots els centres i una d'addicional calculada tenint en compte la realitat social i educativa, una fórmula transparent que diuen permetria als centres saber amb antelació què rebran l'any següent.
Doncs bé, el govern avisa que no podrà complir la meitat de l'acord amb la CUP si no hi ha pressupostos. Us ho hem avançat avui a RAC1. La Generalitat s'ha compromès per escrit amb els copaires a rebaixar fins a 20 el nombre màxim d'alumnes per aula P3 a partir del proper curs i a fer 3.000 habitatges públics l'any que ve. Això sempre que la CUP doni suport als pressupostos. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, el govern està pendent de rebre resposta de la CUP a la proposta que els van enviar dilluns. És un document de 9 pàgines en què detallen punt per punt què estan disposats a assumir perquè els copaires donin suport als pressupostos. Per exemple, es comprometen a rebaixar les ràtios de les aules d'infantil i primària de 25 a 20 alumnes, començant ja a P3 el curs que ve. Això comportarà crear 500 nous grups classe i fitxar 1.500 professionals. També garanteixen la gratuïtat de la llar d'infants a P2 el curs que ve i la construcció de 2.000 habitatges públics i la compra de 1.000 més. Alguns dels acords estan recollits en la llei d'acompanyament dels pressupostos que el govern acaba de presentar fa una estona. Preveu, per exemple, elaborar un full de ruta per gestionar de manera directa el telèfon 061 d'atenció sanitària i que deixi de dependre de Ferrovial. La portaveu Patrícia Plaja avisa que tot això no es podrà complir sense pressupostos.
El govern està complint l'acord d'investidura. I els hi donaré dades. En només 5 mesos el govern ja té en execució o planificades el 80% de les mesures que recull el pacte amb la CUP. I els pressupostos, més que necessaris, són imprescindibles per poder culminar aquestes accions. En concret, la meitat de les accions recollides en aquest pacte amb la CUP depenen de l'aprovació dels pressupostos.
Més enllà dels comptes, el govern també ofereix a la CUP estudiar si es pot internalitzar el telèfon d'emergència 112 i fer un protocol per limitar l'actuació de la Brimo en els desallotjaments.
Pere Aragonès ha redoblat la pressió a la CUP pels pressupostos, els ha garantit que tots els compromisos de la investidura hi són. Això sí, avisa que n'hi ha que necessiten temps i recursos. Ho ha dit en un col·loqui de Barcelona Tribuna en col·laboració de La Vanguardia.
Segur que hi ha marge de millora, n'estic absolutament convençut. Però també estic convençut, al costat que hi ha marge de millora, que arribarem a un acord, i que arribarem a un acord amb els que vam signar l'acord d'investidura que aquest pressupost implementa. Són els pressupostos de l'acord d'investidura. En ells s'avança en la immensa majoria d'acords que van subscriure els grups parlamentaris de Junts, de la CUP i d'Esquerra.
Tot plegat a menys de 24 hores perquè els copaires comencin les seves assemblees per decidir si bloquegen els comptes o continuen negociant. Les 2:12, un minut i mig, i parlem de salut i medi ambient.
RAC 1. Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
El 21 de novembre, el Mundial de Trial Indoor torna a Barcelona. Toni Bou, Adam Raga i la nova generació d'estrelles i el primer Trial Indoor femení de la història amb les millors del món. Trial Indoor de Barcelona i Women's Trophy. Diumenge 21 de novembre, al Sant Jordi. Venda d'entrades a rpmticket.com.
Condueix la gamma SUV Eco de Hyundai i gaudeix de les últimes novetats en conducció híbrida i elèctrica. I ara, emporta't el nou Tucson híbrid per 317 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs, i lliurament immediat. Descobreix la gamma SUV Eco més completa del mercat. Més informació a Hyundai.es.
Si vols anar a l'òpera i als concerts de música clàssica, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix de tots els títols del Liceu, del Palau de la Música, de l'Auditori i de molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
RAC1 migdia.
Mig minut i arribarem a 2:45. El govern admet preocupació davant del creixement dels contagis els últims dies i fa una crida a la prudència. Tot i això, per ara, descarta aplicar més restriccions. S'hi ha referit fa uns minuts la portaveu Patrícia Plaja.
La situació ens preocupa, les dades ara sí no segueixen una tendència positiva i per això el missatge que es vol donar avui és que tothom sigui conscient que la pandèmia no s'ha acabat, que cal continuar amb les mesures de protecció que ja tots tenim tan interioritzades i anirem fent un seguiment d'aquestes dades. A data d'avui no hi ha previst, avui, com dic, cap canvi, però ho anirem seguint de prop.
De fet, l'augment dels contagis ja es nota lleugerament als hospitals. Avui hi ha 8 persones més amb Covid a les UCIs que ja tracten 86 malalts. Laia Colomer.
En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 931 casos. És la xifra diària més alta des de fa 2 mesos. La velocitat de propagació s'enfila 4 centèsimes i ja arriba a l'1,4, mentre que el risc de rebrot ja s'apropa als 100 punts, que és el llindar en què passa de moderat a alt. Avui és de 91 punts. Pel que fa a la pressió als hospitals, que fins ara encara es mantenia a la baixa, avui ja creix. Hi ha una 20ena de persones ingressades més, en són 347, mentre que les UCI sumen 8 malalts crítics, fins als 86. Segons expliquen alguns hospitals de RAC1, en moltes ocasions es tracta de persones sense vacunar, per exemple a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona o al Josep Trueta a Girona, 3 de cada 4 pacients amb Covid a l'UCI no estan vacunats, mentre que al Clínic ho són el 70%, i en els casos que sí que estan vacunats, majoritàriament són persones amb immunodeficiència amb qui les vacunes protegeixen menys i ja se'ls està administrant la tercera dosi.
A tot això, una nova aplicació mòbil permet als ciutadans cedir les dades personals de manera anònima perquè es puguin utilitzar en projectes de recerca en salut. La impulsa la cooperativa Salus Cop. Primer, el ciutadà s'hi ha de donar d'alta i després podrà decidir en quina investigació vol facilitar les seves dades. Un dels responsables de l'aplicació, Javi Creus, confia que els usuaris s'hi sumin.
Que la ciutadania ha entès molt bé és que jo comparteixo dades a canvi de coneixement compartit. I això era el més important. Més important que si era salut o no salut, més important que si era lucratiu o no lucratiu. És a dir, que ens hem dotat del coneixement, d'intel·ligència i en aquest cas de la capacitat d'organització per crear les noves institucions que ens permetin la governança col·lectiva de les dades pel bé comú.
L'aplicació té el suport de centres de recerca, el govern, la UOC i la Fundació Mobile World Capital.
RAC 1 migdia.
Teletreballar un parell de dies a la setmana pot reduir una quarta part les emissions de carboni, sobretot per la minimització dels desplaçaments. És la conclusió d'un estudi que la Generalitat i Microsoft han presentat aquest migdia a la cimera climàtica de Glasgow. Corresponsal de RAC1 al Regne Unit, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Que treballar a distància suposa una reducció del trànsit rodat i de retruc disminueix la contaminació, es va notar amb el confinament, però ara la Generalitat n'ha xifrat l'impacte. Conjuntament amb Microsoft ha estudiat el comportament de 320 treballadors de la Generalitat i ha conclòs que fer treball híbrid, part des de casa i part des de l'oficina, pot contribuir a eliminar una quarta part de les emissions de CO2. Per això, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, creu que el teletreball és un antídot contra el canvi climàtic, fàcil d'aplicar i eficaç.
Reduir un 25% sense fer res, sense aplicar pràcticament senzillament, dir, escolta, i vostè demà, en lloc de venir aquí a la feina, es queda a casa 2 dies de la setmana? Només amb aquesta mesura, que és molt senzilla, doncs home, segurament seria la mesura més important de descarbonització que faríem a Catalunya de forma més ràpida en els propers anys.
Puigneró admet que la Generalitat no té competències per regular el teletreball, però espera que les empreses optin, si és possible, per sistemes de treball híbrid per reduir la contaminació.
Gràcies, Sergi. De fet, l'àrea metropolitana de Barcelona podria evitar més de 3.700 morts cada any si es complissin les recomanacions de l'OMS en contaminació atmosfèrica. Ho assenyala un informe de l'Institut de Salut Global, que també apunta que Barcelona és la 6ª ciutat d'Europa amb més contaminació per diòxid de nitrogen. És un tipus de contaminació que provoca sobretot el trànsit rodat, però també l'aeri i el marítim, Laia.
L'Institut de Salut Global ha actualitzat el rànquing de les ciutats europees amb més morts per contaminació amb les noves recomanacions de l'OMS, que són més restrictives. Si amb les anteriors es podrien evitar gairebé 1.400 morts a l'àrea metropolitana, amb les d'ara en són gairebé el triple. De fet, les emissions de diòxid de nitrogen són 4 vegades superiors a les que recomana l'organització. En canvi, sí que es manté un pèl per sota el límit que fixa la Unió Europea. La ciutat europea amb més morts per contaminació de diòxid de nitrogen és Madrid.
Les conseqüències del canvi climàtic també afecten la salut mental a cada vegada més persones. És el que es coneix com a ecoansietat. Algunes enquestes apunten que afecta ja 6 de cada 10 joves a escala europea, unes xifres que els experts a més avisen que pot continuar creixent. Eudald Martínez.
Atacs de pànic, insomni o pèrdua de gana són alguns dels efectes que pot provocar aquesta ecoansietat, uns símptomes habituals en qualsevol trastorn d'ansietat, però que en aquest cas també sumen la por per la inestabilitat a mitjà i llarg termini. Per exemple, a l'hora de plantejar-se tenir fills, ho ha explicat el Monarra col·lectivista climàtic Maria Serra.
Jo sóc una persona que m'encantaria tenir fills, m'encantaria.
i em fa mal físic dir-te que no en tindré, perquè em sembla ara mateix, amb la situació que hi ha, em semblaria cruel per ells i un despropòsit.
Per tant, no seràs mare?
Biològica, si la situació segueix com segueix ara, no.
Una angoixa que en alguns casos fins i tot cal tractament. La psicòloga i professora de la UBIC, Tania Estapé, remarca que per tractar-ho cal evitar treure ferros a les seves preocupacions. També són declaracions de RAC1.
No hi ha res pitjor que amb aquesta persona dir-li què dius ara, va, no siguis tonto, no? És una cosa que l'ha fet molt, no? Els seres humans, no, és lògic que tinguis por i a partir d'aquí construir, però acceptar que hi ha una por més o menys raonable.
El millor explicar a la psicòloga és intentar transformar aquesta angoixa en accions positives per combatre el canvi climàtic.
Atenció, en aquest context, aquesta mesura que ha avançat La Vanguardia, els instituts catalans repartiran entre les alumnes copes menstruals i altres productes d'higiene femenina reutilitzables. El Departament d'Igualtat i Feminismes treballa en aquesta mesura per garantir també que totes les noies hi tenen accés.
Es repartiran fins a segon de batxillerat i també en centres de formació professional i d'educació especial de tot el territori. Feminismes ja n'està parlant amb Salut i amb Acció Climàtica per coordinar el repartiment dels productes amb programes de formació sobre la regla i el coneixement del propi cos. La Vanguardia cita dades de l'ONG Period Spain, que diu que 2 de cada 10 dones pateixen pobresa menstrual, que vol dir que han de recórrer a productes antigènics com tovalloles o cartrons. A més, destaca que els productes reutilitzables evitarien la creació de residus, calculant que una dona llança 180 quilos de compreses i tampons al llarg de la seva vida.
RAC 1 migdia.
A l'Audiència de Barcelona avui ha començat el judici als 3 suposats responsables d'una violació múltiple fa 3 anys a Sant Boi de Llobregat. És un cas que recorda molt el d'Igualada, perquè també va passar de matinada a la sortida d'una discoteca i en un descampat. Els acusats defensen que hi van tenir relacions consentides, però la víctima assegura que els agressors fins i tot la van renyar per oposar-hi massa resistència. La fiscalia els demana entre 43 i 46 anys de presó. Eudald Martínez.
Segons la versió de la noia, que en aquell moment era menor d'edat, un grup de joves la van posar al maleter d'un jove, d'un cotxe, quan van arribar a un descampat, la van violar per torns. Això mentre la resta d'implicats l'agafaven perquè no hi oposés resistència.
Yo me movía y me cogían fuerte de los brazos, de las piernas, del cuello, la cara, pues era una puta, que me callara, yo lo ponía más difícil, como refiriéndose que otras chicas no ponen tanta resistencia, que yo lo estaba alargando por ti.
Assegura que a hores d'ara encara té seqüeles, li costa sortir sol al carrer, evita parlar amb desconeguts i fins i tot ha hagut de ser ingressada en centres psiquiàtrics. Les defenses dels acusats han intentat desmuntar la versió furgant en les llacunes de memòria que té la jove pel xoc, diu, que li va provocar l'agressió. Una estratègia que fins i tot el jutge ha tallat en diverses ocasions.
A usted no dijo la verdad en sus declaraciones. ¿Le pregunta usted a un testigo en un juicio si mintió? ¿De verdad? ¿Está haciendo eso? Pues no, no se la acepto esa pregunta. Hombre, por favor.
El judici continua ara amb la declaració dels testimonis i els 3 acusats ho faran un altre dia. A més de l'agressió, la fiscalia també imputa d'un delicte de revelació de secrets perquè van fer fotografies amb el mòbil que després van ensenyar altres contactes, unes imatges que, per cert, van esborrar posteriorment del telèfon.
A tot això, els Mossos han detingut un veí del canal Montsià per abusar sexualment d'una menor. L'arrestat de 42 anys seria un amic proper a la família de la víctima i l'agredia quan la nena es quedava al seu domicili amb els seus fills. La família també l'acusa de mantenir converses de caràcter poc adequat amb ella a través de les xarxes socials. Avui fa un mes del ciberatac a la Universitat Autònoma i encara no s'hi ha pogut recuperar totalment la normalitat. A més, a l'internet fosc s'ha amenaçat de fer públiques les dades que se'n van extreure. El rector diu que en són conscients, però que no els consta que hagi quedat cap dada compromesa, Helena.
Segons el rector Javier Lafuente, el ciberatac va afectar només la part de les dades que són del funcionament diari de la universitat i que són públiques. Les sensibles dels alumnes estan en un altre lloc que creuen no es va veure compromès.
No ens consta que s'hagi produït cap extracció de dades fins al moment. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ens ha advertit que la internet fosca han anunciat que es podrien publicar dades de la nostra institució, però nosaltres no donem validesa ni veu als ciberdelinqüents.
Un mes després de l'atac, l'Autònoma encara no sap quan recuperarà la normalitat. Fins al segon semestre no tornaran a fer servir el campus virtual i ara treballant en els sistemes de la gestió acadèmica i financera. El rector insisteix, però, que en cap moment s'han aturat les classes ni la investigació i que en els 2 últims anys 3/4 parts del pressupost per noves tecnologies de la universitat s'havia dedicat a la seguretat.
L'Ajuntament de Barcelona farà un programa als instituts per reduir els jocs d'apostes entre els alumnes de quart d'ESO. Això després de detectar que, atenció, l'edat d'inici en aquesta activitat són els 14 anys, tant per internet com de manera presencial en cases d'apostes. Forma part del nou pla d'acció sobre drogues i addiccions pels propers 4 anys.
En paral·lel al programa pels alumnes de quart d'ESO, l'Ajuntament de Barcelona també elaborarà una guia per les famílies perquè sàpiguen com prevenir l'ús problemàtic de les apostes i els videojocs. A més, mantindrà la prohibició de poder accedir a aquest tipus d'activitat en equipaments municipals. És el primer cop que l'Ajuntament analitza l'impacte dels jocs d'apostes en joves. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, diu que no es pot fer els ulls grossos.
Un 7,9% de l'alumnat de segon d'ESO, quart d'ESO, segon de batxillerat i cicles superiors ha jugat amb diners el darrer any de manera presencial. I un 7,4 ho ha fet en línia. Per tant, tenim uns percentatges dels que cal estar a sobre i amatents. I tenim un 3,4% del total de l'alumnat d'entre 13 i 19 anys que realitza un possible joc patològic.
El pla també manté les accions per reduir el consum d'alcohol i tabac i també del cànnabis, que és la tercera substància més consumida entre els joves.
RAC 1 migdia.
Avui s'ha estrenat l'anunci de la Loteria de Nadal, un indispensable d'aquestes dates que dona el tret de sortida no oficial a les festes.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo?
Sota el títol La sort que ens uneix aquest any, l'Espot té un to més optimista que altres anys i explica la història d'un poblet del nord d'Espanya on els veïns comencen a intercanviar-se bitllets de la loteria de manera anònima. Maria Cusó.
Un anunci emotiu i vitalista que signa l'agència de Contrapunto i que comença amb una parella que rep per sorpresa un bitllet de loteria. Com que el sobre no està signat, decideixen continuar amb la misteriosa correspondència i envien un altre bitllet anònim a una veïna. A partir d'aquí comença a rodar aquesta mena de cadena de favors, però amb bitllets de loteria, que arriba a tots els racons del poble i que acaba amb el lema «Compartim la sort amb qui compartim la vida». Tot plegat, ambientat en un poble nevat de Navarra, amb estovalles de quadres, focs a la llar i estètica anglosaxona. Recordem que el sorteig de la Loteria de Nadal serà el 22 de desembre i se sortejaran 2.408 milions d'euros repartits en diferents premis.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Continua la reestructuració al Barça. Ara els canvis apunten, Xavi, a la secretaria tècnica.
I pel que sabem seran imminents. Ramon Planas li ha demanat al president Laporta sortir del Barça. Marta Arnamont, bon dia.
Bon dia, sí, el secretari tècnic acaba contracte el 30 de juny, però ha decidit avançar la seva sortida perquè sent que el seu recorregut al Barça ja s'ha acabat. Considera que la seva tasca en un moment de transició ja ha finalitzat amb l'arribada de Xavi, el seu equip i les noves maneres de treballar. Per això, ahir ja va traslladar-li al president, tal com vam explicar el Tu diràs. Planas preveu que el seu rol podria diluir-se, no li passa per alt la bona relació de Xavi amb Jordi Cruyff i a l'expectativa del que pugui passar internament i entenent que Xavi voldrà envoltar-se de la gent de la seva confiança, prefereix fer un pas al costat, no quedar-se aferrat a la cadira fins que caduqui el seu contracte. Té ofertes sobre la taula i diu que les estudiarà. Calma, Planas va arribar, recordem-ho, al Barça el 2018 com a adjunt d'Eric Vidal i entre els seus èxits destaquen les incorporacions de Pepe.
Ai, és que apunta de maneres, em sembla, Marta, que haurem de fer un canvi, haurem de o de passar el telèfon o de buscar una reconnexió perquè hi ha estones que et parlem. En qualsevol cas, Planas és clarament la notícia d'aquestes últimes hores i veurem què passa ara amb el seu càrrec. Recordeu, va arribar al club el 2018, tot i que va agafar encara més protagonisme a partir del 2020, quan va marxar Eric Vidal i va ser precisament Ramon Planas qui es va fer càrrec de la secretaria tècnica. Ara ho deia la Marta, sí, hi ha noms com aquests que ara comentava ella, el d'Araujo, el de Pedri, també un dels últims en portar el segell Planas és el d'Abde, aquest jugador del filial que va fer debutar Sergi quan era el tècnic interí del primer equip del Barça. En qualsevol cas, ja veieu que la reestructuració continua. L'havíem vista primer a la gespa amb els noms que ocupaven càrrecs importants en la metodologia de treball del primer equip i que doncs, va decidir Xavi substituir-los posant gent de la seva confiança. Ara arriba als despatxos aquesta reestructuració amb el nom de Ramon Planas. Hem recuperat ja la Marta Ramon. Marta, explicaves el canvi en si, ara falta saber què passarà, és a dir, qui assumirà les funcions de Ramon Planas a partir d'ara.
Doncs des del club detallen que l'acord per la seva sortida serà imminent i que no hi haurà problemes per la rescisió econòmica. De fet, avui hi ha hagut reunió entre Mateu Alemany Planes ja resoldrà tot en els propers dies. De manera oficial, també asseguren que la decisió de com es farà front a la sortida de Planes a la Secretaria Tècnica encara no està tancada. Tot i així, pel que sabem, Jordi Cruyff, ara assessor de l'àrea esportiva, guanyarà més pes, tenint en compte la bona relació amb Xavi, i el propi Xavi assumirà un control més gran d'aquesta àrea respecte als seus predecessors de la banqueta, treballant estretament amb Mateu Alemany i el propi Jordi Cruyff. Aquest control de Xavi de l'àrea esportiva sempre l'ha contemplada com a idea, de fet, ja quan el Barça de Bartomeu va anar-lo a buscar i va explicar-li el seu projecte, ja era una idea que tenia i també era el que havia treballat amb Víctor Font, en aquest sentit, amb la candidatura. A manca de que el club ho doni tot per tancat, es dona per fet que resoldrà d'aquesta manera, que l'escenari va per aquí.
El més immediat, Marta, és treballar pensant en el mercat d'hivern. Som un mes i escaig. Podem començar ja a apuntar les primeres intencions de Xavi en aquest sentit?
Sí, el Barça calcula que es podran afrontar 3 incorporacions al mercat d'hivern. Han de ser cessions amb opció de compra. Sterling agrada molt i és una opció real a la pole position. S'ha de veure ara si el City facilita la seva sortida. Dani Olmo està molt complicat per les exigències de Leipzig, demana una opció de compra elevada i descarten recuperar Trincao. El club considera que Dembélé és millor que Mbappé i és una prioritat tancar la seva renovació. Continuen subratllant també la necessitat de rebaixar la massa salarial i aconseguir sortides en aquesta finestra. Recordem que ara, per ara, el límit salarial per les noves incorporacions és de 20 milions. A Brasil parlaven ahir d'una possible reunió amb el Barça per concretar el retorn de Dani Alves, però us ho explicàvem al Tobiràs. Fons del club i de l'entorn del jugador desmenteixen a RAC1 que hi hagi cap trobada prevista i també que estiguin en converses per tancar el seu retorn al Barça. Alves no vindrà. I un altre nom propi, el de Collado, ens consta que Xavi ha parlat amb ell i que li ha dit que hi compta, però davant la impossibilitat de ser inscrit ara, sortirà amb una sessió sense opció de compra per poder tornar després i fer-se un lloc. Té propostes de la Lliga Espanyola, de Llevant i Getafe, ho torna a intentar el Sheffield i també l'han trucat de la Lliga Belga.
Déu-n'hi-do, Marta, la injecció d'autoestima per Dembélé, aquests últims dies. Primer Xavi a la sala de premsa, ara amb aquesta informació que comentàvem, que des del club pensen que és millor el francès del Barça que no pas Mbappé, el francès del Paris Saint-Germain, en qualsevol cas, un dels jugadors que és a disposició de Xavi d'aquella manera, perquè sí, és entre els que entrenen aquests dies a la Ciutat Esportiva, però encara sense l'alta mèdica. Expliquem com ha anat aquesta tercera sessió amb Xavi intentant recuperar efectius.
Doncs en aquest entrenament han fet treball específic 3 dels lesionats, Piqué, a qui ja vam veure ahir, Pedri i Sergi Roberto. Tots 3 treballen per estar a punt pel debut de Xavi a la banqueta al derbi. També haurien de recuperar-se Nico i Eric de les seves sobrecàrregues musculars i Dest de la lumbàlgia. Els propers dies són clau per veure qui pot estar disponible i qui no. Els que ho tenen més complicat són Ansu i precisament Dembélé, de qui parlàvem ara. Així que si tot va com es preveu, el Barça pot arribar al derbi amb només 4 futbolistes a la infermeria. Ansu, Dembélé i els de llarga durada Braithwaite i Kun. Es passarà de 10 jugadors de baixa, no comptem la grip de Neto, a 4. La sessió d'aquest matí, per cert, ha comptat amb fins a 7 jugadors del juvenil per poder-lo completar, perquè els habituals del B s'han exercitat preparant el partit de dissabte al camp de l'Atlético Sanluqueño. Demà s'entrenaran a les 10 del matí.
De fet, ara que parlàvem de lesionats amb la Marta, Xavi ha posat el focus en l'ordre, també, per prevenir les lesions, un aspecte del que n'hem parlat amb el doctor Jordi Ardèvol, l'excap dels serveis mèdics al Barça, que va treballar al club fins al 2006, i aquest és el resum de la conversa que ha tingut la Marta Ramon amb el doctor Ardèvol.
Evidentment estem preocupats, com tothom al club, però és un tema de posar ordre, de veure quin és el problema, fer prevenció de lesions.
Per poder aconseguir-ho, el doctor Ardèvol posa el focus sobretot en la preparació física.
Aquest és fonamental, la intensitat d'entrenament, el com s'entrena, les càrregues que suporten els jugadors. Després hi ha també l'assumpte de la gestió de vestidor, és a dir, com es fan les rotacions, com es protegeixen segons quins jugadors, com es dosifiquen els esforços, com es juga amb tota la plantilla, no? A part de que tot va una mica conjuntat amb l'ordre de vida que hi ha dins d'un vestidor.
La conclusió és fàcil, si no s'entrena bé, apareixeran els problemes musculars.
És molt fàcil que entrenant amb poca intensitat, quan es competeix, doncs apareguin lesions musculars perquè no entrenes aquell organisme a la intensitat adequada.
Quan hem tingut un ordre i unes normes, hem anat bé. I quan no ha sigut així, no hem arribat ni a competir.
El doctor Dèbol considera que la mà de Xavi es notarà de seguida. Que posi ordre, normes internes i millori la intensitat dels entrenaments farà que hi hagi menys lesions.
El Xavi Massa demostra que és un home que coneix profundament aquest esport, que ja tots ho sabem, no? I clar, és que tot va una mica lligat. Quan un equip va malament en molts aspectes, apareixen més lesions, perquè hi ha més estrès, hi ha més, una situació més tensa, hi ha aspectes no purament de l'entrenament visible, sinó de l'invisible, que no es cuiden tant, i això doncs repercuteix en més lesions musculars.
També és molt important, per evitar recaigudes, respectar la dosificació del retorn.
Hi ha hagut casos en què hi ha hagut jugadors que s'ha decidit que entrarien progressivament uns pocs minuts i han acabat per raons esportives absolutament comprensibles. I els entrenadors el que volen és tenir els jugadors que millor rendeixen el màxim temps possible, però a vegades la progressivitat no ha estat tal, no? I un jugador que s'ha dit que jugaria uns pocs minuts, però juga quasi tota una segona part.
Dembélé.
No, això ho dius tu, però sí, en aquest cas sí.
I l'excap dels serveis mèdics del Barça coincideix amb Xavi. Ben treballat, Dembélé és totalment recuperable.
Si aquest jugador està ben reforçat emocionalment i el reforç, diríem, des de dins del vestidor és important. Si ell no es veu amb l'obligació de demostrar coses perquè ja sap que aquestes capacitats estan ja valorades prèviament. Si ell es va entenent i va comprenent el seu cos i les seves sensacions i se li fa una preparació física en què pugui anar dosificant mica en mica l'increment d'intensitat, aquest jugador ha de ser recuperable i, bueno, és un luxe tenir-lo.
Però atenció, perquè no tot té a veure amb la gestió del cos. Un bon treball psicològic també pot ajudar en prevenir les lesions.
I després hi ha aspectes psicològics, vull dir, la gestió emocional, la gestió de l'estrès, això és molt important amb nanos joves que tornen de lesions.
En definitiva, la salut mental del futbolista també ha de ser prioritària.
El que s'ha de fer és que les apreciacions dels psicòlegs tinguin una traducció en la gestió de vestidor. Que la veu del psicòleg sigui una veu, o de la psicòloga sigui una veu que l'entrenador la tingui en compte.
No cal dir que aquest és l'escenari en què treballa a super curt termini Xavi i el seu equip, intentar aturar aquesta sagnia de lesions i treballar en l'escenari de màxims, és a dir, en el més optimista, que és passar d'aquestes 10 lesions que ara compta l'equip a les 4 per afrontar el derbi contra l'Espanyol el proper 20 de novembre. Per tant, 9 dies perquè vagi buidant-se aquesta infermeria del Barça. Fora de l'àmbit esportiu, Marta, tenim detalls sobre un parell de coses, sobre l'aval i sobre el Barça Gate.
Sí, el Barça confia en l'arribada del decret que permeti deixar l'aval en la mínima expressió. Recordem que RAC1 explicàvem que el CCD està estudiant la possibilitat que siguin els clubs els qui decideixin el percentatge i fins i tot que desaparegui el requisit. Doncs bé, abans que el club aconseguís la pròrroga fins al 17 de gener, la Lliga pretenia que l'aval del Barça passés a ser de 228 milions d'euros, tenint en compte les pèrdues presentades respecte a l'exercici passat que Tebas considera que no són atribuïbles a Bartomeu. I d'altra banda, la cadena SER ha avançat, ha explicat que els Mossos d'Esquadra han demanat al Barça que entregui l'auditoria íntegra que PricewaterhouseCoopers va fer sobre el Barça Gate a petició de la Junta de Bartomeu i qualsevol informe forènsic que s'estigui fent ara que pugui tenir relació. Consideren que pot haver-hi documentació rellevant sobre el fraccionament dels contractes. També han detallat que els Mossos van trobar a casa de Bartomeu 5 contractes del Barça amb les filials de la trama del Barça Gate, de Nice Stream, i una enumeració dels passos a seguir per justificar la contractació d'aquesta empresa.
Doncs detalls fora de l'àmbit purament esportiu que explicava la Marta. Marta Ramon, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Bona tarda.
RAC 1 migdia.
Per treballar, doncs, els que té Xavi a l'espera que torni la Lliga, que torni la competició de clubs a la primera divisió. Mentrestant, el protagonisme, evidentment, és per les seleccions. Avui mateix, la selecció espanyola visita Grècia en un partit de vital importància per la classificació del Mundial de Qatar. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Començarà a 3:15 del vespre a l'Estadi Olímpic d'Atenes i els espanyols saltaran a la gespa sabent ja quin ha estat el resultat de Suècia, que juga abans a les 6 contra Geòrgia en aquest mateix grup G. Recordem que quan queden només dues jornades d'aquesta fase fase de classificació, els suecs són els qui lideren el grup amb 15 punts, mentre que Espanya és segona amb 13 i Grècia tercera amb 9. I tot això sense oblidar que en l'última jornada hi ha una Espanya-Suècia a Sevilla. Ahir ja refrescàvem que els que aconsegueixen bitllet directe per Qatar a la zona europea són els primers de cada grup, mentre que els segons han de jugar la repesca. En la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis Enrique es mostrava amb confiança de tirar-ho endavant.
Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien, porque además los pensamientos generan una energía, esa energía positiva genera acciones, genera maneras de afrontar la vida, y yo soy muy happy, muy optimista, y pienso que vamos a ganar los dos partidos, y pienso que mañana va a ser un partido espectacular, y pienso que vamos a superar las dificultades, y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Luis Enrique bastant deixat anar en alguns moments de la roda de premsa d'ahir, un d'ells quan relativitzava, per exemple, la pressió a la qual estan sotmesos per mirar de ser primers.
Luis Enrique nació con presión. El 8 de mayo del 70 nací en Gijón, paraíso del mundo mundial, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de una profesión en la que tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Y llevo desde los 18 años que debuté en el Sporting, o 19, aguantando la presión y me siento a gusto, me va la marxa, me va el ritmo.
En essència, eh?
Sí, no dubtàvem que li va a la marxa, ja el coneixem de la seva etapa al Barça. El migcampista de la Reial, Miquel Merino, és l'home descartat, per cert, finalment per Luis Enrique de cara a aquest partit contra Grècia, una Grècia que, no oblidem tampoc, també se la juga, perquè encara té opcions d'anar a la repesca, almenys si guanya els dos partits que queden.
I a banda del grup d'Espanya, on posem el focus avui també?
Doncs mira, per exemple, el grup A, on qui també se la juga és Portugal, ara mateix és segona del seu grup, amb un punt menys que Sèrbia i també un partit menys, el d'aquest vespre 8:45 al camp d'Irlanda. En cas de victòria, avui ja s'assegura en la repesca, però no la classificació, perquè passi el que passi, tot quedarà pendent de resoldre's en l'última jornada en què hi ha precisament un Portugal-Sèrbia. El grup A també està patint Croàcia, que és segon amb 17 punts, a dos de Rússia, que lidera el grup, i que avui rep Xipre a les 6. Els croats, de la seva banda, juguen després a Malta, i en funció del que passi avui, tot quedarà pendent per resoldre's diumenge, quan es jugarà un decisiu també Croàcia-Rússia. I en aquesta aturada també estarem pendents del grup C, en què comparteixen lideratge Itàlia i Suïssa amb 14 punts, i a més, demà, no avui sinó en aquest cas demà, s'enfronten entre elles a l'Estadi Olímpic de Roma, també 8:45, o sigui que en aquest grup màxima emoció possible, perquè aquest duel de demà serà gairebé una final. I ja fora d'Europa, i de cara a la nit matinada, hora nostra, a la zona sud-americana, juga el Brasil de Coutinho contra Colòmbia, 2:45 hora nostra, amb els brasilers molt a prop d'aconseguir el bitllet per Qatar com a partit més destacat.
Del Grècia-Espanya, entre els al·licients d'aquest partit hi ha el possible debut d'RDT amb la selecció absoluta. Mentrestant, l'Espanyol continua treballant i preparant el derbi del 20 de novembre a què fèiem referència abans, i ho fa sense Miguelón. Segons ha pogut saber RAC1, el lateral dret blanc i blau es va retirar ahir de l'entrenament i avui no s'ha exercitat amb la resta dels seus companys. Per tant, és una possible baixa pel derbi contra el Barça. D'altra banda, Rubén Sánchez, el filial, torna a la dinàmica del primer equip i podria entrar en la convocatòria. Tot plegat en un moment de tranquil·litat, evidentment, pel club, gràcies sobretot als últims resultats. Javi Puado ha parlat aquest matí sobre aquesta bona línia de l'equip i l'atribueix en bona part a la sintonia que hi ha dins el grup.
Bien, muy bien. Con los tres puntos, pues, muy contentos. Es un vestuario increíble, estamos muy contentos, somos, yo creo que, un muy buen grupo, y eso al final, pues, se transmite en el campo. O sea, obviamente, creo que hemos hecho un buen inicio de liga. Siempre se puede mejorar, está claro, pero bueno, poco a poco creo que vamos creciendo.
Temps ara per parlar de la Champions femenina. El Barça continua amb pas ferm per classificar-se pels quarts de final després de guanyar ahir a casa contra el Hoffenheim per 4-0. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El Barça és líder del seu grup amb 9 punts dels 9 possibles després d'aquesta golejada del Johan Cruyff d'ahir, amb gols de Marta Torrejón, Jenny Hermoso i 2 d'Alexia Putellas. Per tant, ara al Barça només li cal sumar un punt al partit a Terres Alemanyes de dimecres vinent per classificar-se matemàticament ja pels quarts de final. Jonathan Giraldez deia que el balanç del partit havia estat positiu perquè havien pogut trobar espais sense menystenir la defensa.
I jo crec que avui hem estat molt bé perquè a nivell posicional poques vegades ens han sorprès en transicions, potser a la segona part una mica més, però crec que a la primera part hem estat molt bé, hem gestionat el moment oportú per poder atacar aquesta última línia, per trobar aquesta passada que ens ajudés a posar aquesta centrada lateral, a tenir aquesta passada a l'espai per terminar de tenir una ocasió clara, i és el que deia abans la Torre, però nosaltres quan estem atacant, quan tenim espais, és aprofitar quines són les característiques de les jugadores que tenim per crear perill, però també fer un bon balanç a nivell defensiu, és com estem posicionades per tenir més opcions, una, de pressionar després de pèrdua i que no ens puguin fer mal a les transicions, i jo crec que avui el Hoffenheim poques vegades ens ha sorprès a nivell de transicions, per tant jo crec que, com bé dius, el balanç és positiu.
En l'altre partit del grup, el Kegge va perdre per 1-4 contra l'Arsenal. Les angleses són segones amb 6 punts. Al grup D, l'Olympique de Lió va guanyar per 2-1 a casa contra el Bayern de Múnich, i el Benfica va perdre també a casa contra el Hacking per 1-0. Les franceses lideren aquest grup.
Resultats d'aquesta tercera jornada de la Champions femenina, de la fase de grups de la Champions femenina. Una tercera jornada, o enmig d'aquesta tercera jornada, ens ha sorprès la notícia que sortia de la concentració del Paris Saint-Germain. Ahir l'explicàvem, aquesta agressió a l'ex-blaugrana Keira Hamraoui. Què en sabem, Gemma? Quines novetats tenim sobre aquesta agressió de la seva companya d'equip, Diallo, teòricament perquè continua detinguda?
Sí, Aminata Diallo continua sota custòdia, ha passat la nit a la comissaria de Versalles, i ara també hi ha un home detingut, un pres, de qui sospiten que podria haver organitzat aquesta agressió, i el que cal deixar clar és si té relació amb Diallo. A Hamraoui la van agredir el 4 de novembre, van ser dos homes armats amb barres de ferro, presumptament enviats per lesionar-la, segons les primeres hipòtesis. A França n'ha parlat el president de la Federació Francesa, Noël Legret, que diu que li sembla increïble tot plegat perquè coneix les dues jugadores i espera saber-ne tota la veritat després de les investigacions policials. Ahir Marta Torrejón va tenir unes paraules per la seva excompanya.
Aquesta notícia ha sortit aquest matí, tot just pues, estàvem, jo estava, parlo personalment, concentrada amb el que teníem aquesta tarda. Tinc especial relació amb ella, evidentment intentaré posar-me en contacte ara tot just després del partit, però bueno, sé que ha sortit pel tema de premsa, però no s'ha confirmat tampoc res en concret. Si és així, és una cosa molt forta.
I també en parlava l'actual tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, que se'n feia creus.
Cuando ha salido al principio es lo típico, dices, ¿cómo puede ser, no? Que ocurra esta cosa, y como decía Torre, no, ya no porque sea fútbol, sino en cualquier aspecto de la vida. Lo que sí es cierto es que hay que mantener la presunción de inocencia. Keira ha sido compañera nuestra, por lo tanto, sin saber cómo está, enviarle nuestro apoyo. Es lo único que podemos hacer ahora mismo porque no tenemos más información, y en los próximos días, horas, cuando ya se sepa algo más sobre el alcance de qué es lo que ha ocurrido, pues podremos tener una opinión un poco más cercana de lo que realmente ha pasado.
El PSG s'enfronta a l'OL diumenge en partit de Lliga, i en aquesta ocasió no hi haurà cap roda de premsa prèvia, no parlarà ningú. L'equip s'entrenarà, a més, demà a porta tancada. El diari francès L'Equip dedica avui la seva portada a aquest cas, amb el titular Estupefacció i tremolor.
Més coses. Aquest matí, Juan Carlos Unzué ha presentat la seva biografia, Una vida plena, en què explica la seva etapa com a futbolista i a les banquetes, però també la lluita contra l'ELA, la malaltia que li van diagnosticar fa més de 2 anys. La biografia l'han escrit els periodistes Ramon Besa, Marcos López i Lu Martín, i aquesta nit en podrem saber més coses perquè podreu escoltar Juan Carlos Unzué, el tu diràs, en una entrevista amb l'Aleix Parise. I ara la resta del futbol, amb l'Albert Bassas.
Doncs mira, tot això el dia que podem celebrar la reaparició pública d'un altre ex-Barça i ex-Girona, com és Eusebio Sacristán, que ja encara a la recta final de la seva recuperació després de patir un accident domèstic ara fa gairebé 10 mesos, que li va causar un traumatisme cranioencefàlic i uns dies de coma induït. A Girona, precisament, avui ha parlat Valeri abans de rebre diumenge el Cartagena Montilivi. Després d'un mal inici de temporada, el futbolista de l'Escala, que ha agafat protagonisme en els darrers partits per les moltes baixes que ha tingut l'equip, veu la plantilla preparada per aspirar a objectius més ambiciosos com el play-off.
En aquest segon terç és estar allà en posicions de play-off, i sabem com és segona, no? Que guanyant 2 partits seguits, doncs amb alguna derrota dels equips que estan per allà dalt o mala dinàmica, segurament ens hi podem enganxar, i jo veig l'equip molt serio, amb molts jugadors els veig amb molta confiança i amb ganes de tirar del carro, i jo confio plenament en l'equip, en cadascú dels jugadors, i de veritat ho dic, que crec que podem, aquest segon temps podem estar allà dalt.
En futbol internacional, Steven Gerrard serà el nou entrenador de l'Aston Villa. L'excapità del Liverpool substitueix així l'acomiadat Dean Smith i deixa els Rangers després de 3 temporades i un títol de Lliga que va posar fi a 10 anys d'hegemonia del Celtic. Encara en clau de mercat, el Villarreal també ha fet oficial aquest matí la renovació de Manu Trigueros fins al 2025, el dia que l'exjugador del Dream Team del Barça, Romario de Sousa, s'ha convertit en nou president del Senat brasiler, de forma interina, però a la presidència. Recordem que quan va penjar les botes, Romario ja va començar a fer carrera política i fins ara tenia el càrrec de senador.
Passen 4 minuts de 3 quarts a 3, farem una pausa molt curta, un minut i tornem.
RAC 1. A Movistar Prosegur Alarmes ens avancem al Black Friday. Ara la teva alarma intel·ligent amb assistència immediata avisa la policia 24 hores i tot el que necessites per la teva tranquil·litat total per només 9,90 euros al mes fins al maig del 2022. La vols? Contracta-la abans del 30 de novembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucar al 900-200-730.
A l'ICO creiem en tu, creixem amb tu. Impulsem el creixement sostenible i la digitalització de les empreses espanyoles. Financem els teus projectes amb les línies ICO i un ampli catàleg de productes.
Consulta les opcions que t'oferim a ICO.es o al 900-121-121. ICO. Treballem junts mirant cap al futur.
Els professionals trien Bricomart, perquè oferim una àmplia gamma de marques de qualitat líders del sector de la construcció. I, com no pot ser d'altra manera, amb el millor assessorament professional. Per alguna cosa som el millor aliat de les teves obres. L'autèntic magatzem de la construcció i la reforma, pensat per a professionals. Bricomart.
Deu minuts i seran les 3, parlem de bàsquet. El Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Baskonia. En partit de la novena jornada de l'Eurolliga, l'equip de Saruna, Jessica Bechos, ve de perdre 2 partits consecutius a Europa i avui faria bé de guanyar per no despenjar-se de la part alta de la classificació. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, Xavi. Ara mateix hi ha 5 equips empatats amb 6 victòries i 2 derrotes, el balanç del Barça, i que engloba del segon classificat fins al 6è. Què vol dir això? Doncs que si el Barça perd i els altres 4 equips guanyen, els blaugranes caurien fins a la 6ª o fins i tot fins a la 7ª posició. Números al marge, però el Barça ve de guanyar diumenge a la pista de l'Obradoiro a la Lliga, tot i que ja acumula 2 derrotes seguides a Europa. Per tant, guanyar avui contra un Baskonia que no passa ni molt menys pel seu millor moment de la temporada seria més que interessant. El Barça encara no ha perdut el Palau aquesta temporada i el Baskonia arriba després de guanyar diumenge a l'Unicaja, però és que abans havia encaixat 5 derrotes seguides entre ACB i Euroliga. De fet, l'equip de Dusko Ivanovic és quart per la cua a l'Euroliga i a l'ACB és desè, fora de posicions de play-off. Tot i això, Jasikevičius avisa que el Baskonia se l'ha de seguir tractant com un dels grans.
Siempre hay que tener respeto por rival. Está en un momento difícil, pero es un equipo con mucho carácter, desde jugadores muy experimentados, desde a entrenador, que seguramente lo sabe cómo gestionar momentos como esto. Y último partido hemos visto su carácter sacando partido adelante cuando tenía muchas cosas en contra.
Baixes del Barça per avui, Corey Higgins segueix amb una lumbàlgia i Àlex Abrines continua recuperant-se de la seva lesió al genoll. El partit a les 9 de la nit i en directe a RAC+1.
Això a l'Eurolliga, també bones notícies a la resta de competicions pels catalans, tant a l'Eurocup com a la Champions.
Sí, comencem per la penya que va guanyar de nou el Turk Telekom a l'Eurocup, la segona competició europea, i se situa segona en el seu grup després de 4 jornades i després de perdre la pista del Partizan de Belgrat fa una setmana. Un dia rodó també pel Baxi Manresa, que va certificar la classificació pels vuitens de final de la Champions, la tercera competició continental, per passiva, gràcies a la victòria del Hapoel de Jerusalem contra l'Estal polonès.
Per cert, ara que parlàvem de bàsquet, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda a les 6 contra Hongria en partit de classificació per l'Eurobàsquet 2023, un partit que suposarà el debut de Miguel Méndez com a nou seleccionador. I ara parlem de tennis. Avui debuta Paula Badosa al Masters femení. Garbiñe Muguruza Bassas ja ho ha fet i, a més, amb derrota.
Aquesta matinada, exacte, perdó, novament contra la txeca Carolina Pliskova en un igualadíssim partit que ha durat gairebé 2 hores i mitja i que finalment ha caigut del bàndol de Pliskova en 3 sets. En l'altre partit del grup, l'estoniana Kontaveit va demostrar el seu gran moment de forma encadenant la seva 11a victòria consecutiva i a la nit, després de derrotar amb facilitat en 2 sets la txeca Krejčíková, que serà precisament la pròxima rival de Muguruza. I com deies, avui es torn per l'altre grup, el de l'empordanesa Paula Badosa, que jugarà també en la sessió nocturna mexicana, és a dir, la nostra matinada contra la bielorussa Sabalenka.
Estoy
súper ilusionada de haberme clasificado en el Vuelta Finals. La verdad que es un sueño hecho realidad. Es un torneo que siempre he visto en televisión y ahora pues poder ir a jugarlo, la verdad que me ilusiona muchísimo y significa que he hecho un grandísimo año y es la recompensa a todo trabajo duro.
Abans a les 9, hora d'aquí, la grega Sakari i la polonesa Siatek s'enfrontaran a l'altre partit del grup. I tot això mentre continua jugant la Next Gen, la Copa Masters del Sub-21, amb la classificació matemàtica ahir mateix per semifinals de Carlos Alcaraz, després de guanyar en 3 sets davant el nord-americà d'origen japonès Nakashima. Alcaraz està tancant ara mateix la fase de grups amb el tercer i últim partit contra l'argentí Cerúndolo. De moment guanya 2-16-0, per tant pot passar semifinals fent el ple.
Passant per sobre, de fet, sí. Domini absolut, de moment, del Murcia en aquesta primera fase de la Next Gen.
El gran candidat per guanyar.
Absolutament. 6 minuts i seran les 3, farem una pausa i de seguida ho rematem.
RAC 1. A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre posant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Que curiós. Vam posar l'alarma perquè sempre deixàvem la casa sola. I ara la connectem totes les nits i ens sentim molt més segurs dins de casa. M'adono com n'és d'important tenir una alarma.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes que respon en segons davant qualsevol robatori o emergència. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula a securitasdirect.es.
Diumenge 28 de novembre torna la mítica Jean Boen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanboen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno d'home o de dona. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fred Rabbit, Hyundai i Coca-Cola. Diumenge 28 de novembre, corre la Jean Boen.
RAC 1. RAC 1 i FNAC presenten El món a RAC 1, en directe des de l'FNAC Lilla per celebrar els seus 25 anys a Barcelona. Divendres 12 de novembre a partir de les 11 del matí ens fotrem fora. L'última hora del món a RAC 1 amb Anna Ballonesta, Òscar Nin, Mònica Usart, David Broc, Santi Jiménez, Ramon Bartolí, Xavi Bundó i Jordi Basté. Tots fora de l'estudi per celebrar 25 anys de tecnologia, oci i cultura a la ciutat. Divendres 12, a partir de les 11 del matí, una bogeria, una reunió sonada amb l'equip que tanca cada setmana el món en clau d'humor. Els 25 anys d'FNAC a Barcelona s'han de celebrar i el món a RAC1 ho farà. Amb l'última hora de divendres en directe des del fòrum FNAC Lilla, amb aforament limitat.
RAC1. Tots som 1.
Minuts i les 3, obrim l'agenda cultural amb una cita única que se celebra a Valls cada 10 anys. Són les desenals, 10 dies seguits de música, teatre, llum i cultura popular, que proposa un cartell eclèctic amb noms com Oques Grasses, una tornada guai, els Pets, Don Patricio, Rosalén, Joan Dausà, Su o Zo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal.
I no s'ho perdran tampoc artistes com Pepa Plana, Mar Ulldemolins, David Verdaguer, Maria Bayo o Vivanco, i els musicals del Petit Príncep, La filla del mar o La flauta màgica. Un festival que arrenca el 28 de gener, però que ja ha començat a escalfar motors. Valls, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Conegudes també com les Festes de la Llum, les decenals de Valls són un esdeveniment cultural que un cop cada 10 anys converteix la capital del camp en un gran, gran aparador cultural obert a tot el país. També hi seran Rosario, l'Oreja de Van Gogh, Macaco o la Pegatina. El concert 10 de les decenals sumarà Búhos, els Amics de les Arts, els Pets, Itacabant, Joan Dausà, Manel, Miquel del Roig, Maria Jacobs, Su i Zo. Hi haurà també els musicals, teatre, arts escèniques i lírica. Intensitat i pluralitat en unes festes que tenen dinàmica de festival durant 10 dies i 10 nits. Jordi Bertran, el director artístic de les decenals, destaca la importància de poder celebrar aquestes festes en en un context de sortida de la pandèmia.
Creiem que serà un termòmetre, no? Perquè és la primera gran celebració d'aquest volum, no? Que torna al carrer, a Catalunya, és a dir, és una programació realment molt gran.
Unes decenals 2020+1, patrimoni cultural, que s'haurien d'haver celebrat el 2020, però que es van ajornar excepcionalment per la pandèmia.
No deixeu les agendes perquè Fito i los Fitipaldis anuncien gira de concerts pel 2022 i passaran per Barcelona a l'estiu.
És la forma de caer, és la forma de volver de los abismos.
Serà el 4 de juny al Palau Sant Jordi. La banda hi presentarà els temes del seu últim disc, Cada vez cadàver, que va publicar aquest setembre.
Puro miedo a no saber.
Fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a holdit.es.